Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Bones, molt bones, mosseguis, com esteu? Salutacions a tots els que ens escolteu en aquest episodi 669, a final de la temporada 19 de Mossega la Poma. Ja hi ha gent que ens està seguint a YouTube, que ja sabeu que sortim a YouTube mentre enregistrem, amb Pere Ferrando, benvingut tots des de Vilanova i la Geltrú. Molt bé, esperem, Pere, que no estiguis passant excessiva calor des de Vilanova. I gràcies. Bueno, Pere, participes bastant en el chat en els grups de Telegram, o sigui que, bueno, i a més és un oient històric, com molts oients de Mossega la Poma. Bueno, hola, Dani, què tal?
Hola, molt bé. I tu? Sí.
Bé, també. Avui una mica... Vam haver d'endarrerir l'enregistrament a diumenge per temes d'agenda. Aquest any ha sigut un any complicat amb les agendes. Aquesta temporada ha estat una mica... Al principi no, però a partir de mitja temporada se'ns ha complicat la cosa. I a més avui, malauradament, el Marc està en un tema clínic, en un tema mèdic, d'urgències, i a veure, no és res... No és res greu, però bueno, ha hagut d'anar a d'urgències i no pot estar aquí. Ja sabeu que, tot i que avui donem per finalitzada la temporada oficial, al juliol i a l'agost, normalment, si tenim temps, fem alguns programes extras, ¿vale? Perquè, bueno, estarem més o menys per aquí. O sigui que, o per aquí o amb possibilitats de connectar. I res, anem a fer una mica de... Jo no sé... Pensava fer una mica de resum de temporada, però així una mica entre bambalines, darrere de les cortines, hem estat parlant amb Dani i jo i li he dit, Dani, tio, som un podcast que parlàvem d'Apple i portem tot l'any que no hem dit res, més que per fer quatre rants. I dic, home, avui tocaria potser parlar-ne una sí. mica. Vale. Sí, sí, sí. Abans d'això, anem a recitar. Aquesta temporada s'ha estat molt present, per no dir tots els episodis pràcticament, i hem seguit una mica un fil, una línia de fil, no? una línia de totes les d'algunes coses de les teves circumstàncies, i just coincideix que acabem temporada amb que tu finalment ja acabes aquests 6 mesos de tortura de marxa de la feina, que és una cosa que a mi continua sorprenent. Com va el procés? Ja estàs, no?
Ja quasi. Només queda el dilluns i el dimarts, que seran els últims patiments, i espero que el dimarts no ho sigui. Intentaré que tot el del dimarts es pugui fer el dilluns, i així ja ho deixem per a l'estricte.
Recordem als oients, perquè que no hagin estat el cas de la història, que a Suècia, a diferència d'aquí, la persona, quan ha de causar baixa, perquè o bé l'acomiadam o bé se'n va, suposo que se'n va és diferent, però si hi ha com un acomiadament, no són 15 dies com passa aquí, més o menys, ¿vale? Sinó que això s'allarga mesos. Si tu et diuen que has de marxar i tal, són tots uns mesos que has de continuar treballant amb la data pactada de marxa, que a més no significa la desvinculació econòmica de l'empresa, sinó que encara s'allarga més, perquè tot això forma part del que nosaltres entendríem aquí a l'estat espanyol com la indemnització, no? per marxar.
Sí, aquí tenim, o sigui... no tenim, no existeix la indemnització tal qual, és a dir, que tens els 15 dies, te'n vas i et donen doncs, un xec de tants dies per anys treballats, sinó que et donen uns mesos que ells continuen pagant i no fa falta que hi vagis. Perquè vaig estar preguntant amb amics suecs i no tan suecs que han treballat en empreses sueques. Podríem dir que no he sortit molt bé parat. Perquè hi ha empreses que, per exemple, treballant en 11 o 12 anys, els hi han donat com un any de...
Ja, déu-n'hi-do, no? Sí, l'empresa et continua pagant el sou durant un any.
Durant un any.
Que, del qual segur que no l'has de treballar, sinó que treballes uns mesos i la resta són pagats El bo és que si tu durant aquest període que ja no estàs treballant però vinculat a l'empresa, tu pots causar alta d'una altra empresa, no? Tu pots...
Sí.
Continues cobrant el que se't deu?
Sí.
Anda! Vale, o sigui, que aleshores tens dos pagadors, que és una cosa que sembla que tu... O si ets autònom, per exemple, que comences a facturar, tens dos pagadors.
El dia 1,
Que crec que tu deies... ho comentaves en algun lloc, tu ho he sentit dir. Sí.
Sí, pues... també depèn del pacte que facis amb ells, que poden dir, no pots fer cap altra cosa, només has de... cobraràs del nostre sou i si trobes una feina, a partir d'aquella feina doncs ja has de deixar de cobrar.
O no treballar per la competència, per exemple.
No pots anar-te a la competència mentre nosaltres t'estem pagant, per exemple. Això també és un altre. Però jo he aconseguit que em donguin 4 mesos d'aquests de indemnització que podré facturar. I a més a més ja he tirat els papers endavant i en principi, si tot va bé el dia 1 de juliol, doncs ja puc començar a vendre els meus productes. Però jo crec que ho faré abans, però no podré facturar. Bueno, ja ho he fet abans, ja he aconseguit un client a Noruega a fer una producció i bé, tindré un parell de setmanes bastant estressat perquè... finalitzar la creació de l'empresa, obrir un compte bancari, bla, 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 comprar coses per l'empresa...
Exacte, formalitzar tot el que és l'autònom, no? D'una banda. Segur que, a més, per com ha sigut els últims mesos o setmanes, us heu d'imaginar el Dani, agafeu el cap del Dani i poseu-lo damunt d'un exprimidor d'aquells de les iaies, saps? I feu així. Pues és una mica el que li ha passat al Dani aquest últim temps. Perquè si no recordo malament, no sé qui deia, tu ho deies, dic, és que fins i tot el dia que marxo, no sé què, has de fer algú amb un client,
exacte,
no?
Sí, exacte. El dimarts tinc una reunió amb un client i amb alguna persona de l'empresa, perquè tenen una reunió i segurament sortiran temes tècnics de càmeres i coses tècniques. I com que ells no tenen gaire idea de nivell tècnic, doncs em volen tenir a mi a la reunió si tenen algunes preguntes. I ja dic, és increïble que, ja dic, l'últim dia em posen en una reunió perquè em demanen perquè necessiten. Quan m'han despedit, perquè no em necessita. Una cosa molt rara.
Deixa'm saludar el Jordi, que també ens diu bona tarda. Bona tarda, Jordi. El que no vull fer de... Si no tinc ni idea de què passarà el dia 1, el dia D més 1, però tot apunta a que et podrien continuar necessitant amb una certa, si no urgència, com a mínim amb uns dies marcats, perquè si dius que no tenen a ningú que puguin acabar explicant a clients determinades coses tècniques, aquest gap el continuaran tenint.
Sí, totalment.
I això pot entrar directament en conflicte amb altres clients o altres tasques que tu tinguis amb altres històries. I ara... tu no els has de dir que sí a tot, no estàs obligat a dir que sí.
No, exacte. Jo, per exemple, hi ha un client que ja van vendre hores meves, que em sembla 40 hores. D'aquestes 40 només he utilitzat 4 o 5. Vull dir que imagina't les hores que encara tinc per... que ells han venut, que ells han cobrat i que jo els he de fer, perquè no hi ha ninguna empresa que pugui fer aquesta feina. Però no només això, sinó també van vendre 2 produccions, una a l'octubre i l'altra al desembre. I jo ho sento, el desembre jo estaré a Tailàndia. S'hauran de buscar alguna altra persona, perquè jo no ho penso fer. Yeah. A més, ja a desembre ja estaré totalment fora de l'empresa i ja no cobraré d'això.
Sí.
I no sé, ja aviam què em diran.
És que aquest model em no deixa de sorprendre'm, tio. És una cosa que sí, que no, que sí, que vale, però bueno, però sí, però no. Que suposo que no només et passarà a tu, que li passarà a molta altra gent que estigui en situacions similars.
Sí. El dilluns tinc una reunió per comentar com han anat l'acomiadament amb la cap de personal i el dimarts, a part d'aquesta reunió d'aquesta feina, d'aquest client, una altra reunió que és on faré entrega de les claus, del telèfon mòbil i de coses que tinc i que he de retornar a l'empresa. I ja està, i a partir d'aquí doncs ja podria dir que sóc una miqueta més lliure.
D'aquest retorn està el tema dels Macs, que en parlem després, si vols, ¿vale? Perquè com hi ha un formateig, és una història que jo crec que els oients de Mossega la Poma, alguns, els que siguin de la branca Mac, els hi pot, bueno, segur que els hi crida l'atenció coses que s'han de fer en aquests casos, ¿vale? Si vols, entrem en temes d'Apple, ¿vale? Aquesta setmana s'ha formalitzat una cosa que ja s'havia dit, em sembla que ho va dir el Tim Cook fa unes setmanes, però ja s'ha formalitzat la pujada de preus, conseqüència també de l'encariment dels preus de la RAM, almenys és això el que aleguen, ¿vale? Avui estava llegint en Mark Gurman, que ja sabeu que és un crític, no?, de temes d'Apple, que comentava literalment que amb aquesta pujada Apple ha fet arribar les conseqüències de la intel·ligència artificial, del boom de la IA, a les llars de molts usuaris, tot i que no siguin usuaris de la intel·ligència artificial. I he pensat, bueno, sí, és cert, no? Hi ha la gran bombolla de la IA, els economistes, sobretot aquestes últimes setmanes, que per cert, des que Apple ho va anunciar, la borsa, les accions d'Apple a la borsa han caigut bastant, no sé avui com van, però sé que han estat caient força. De fet, han caigut dels 7 magnífics, de les Amazon, Apple, Microsoft, però han caigut perquè, segons també aquests economistes, el que estaven explicant, com hi ha aquesta bombolla de la IA, sobretot de les empreses de chips, de microchips, de les que fan, diguéssim, del que serien els que fabricaven els jeans, els pics i les pales en l'època de l'or, ¿vale? Doncs aquestes, els 7 magnífics sempre han estat... Fins ara, on s'abocaven els diners especulatius, ¿vale? On tenies allà els diners perquè sabies que sempre tindries un retorn, la gent que jugava a borsa, ¿vale? Ja siguin particulars o entitats financeres o el que fos. I explicaven que ara aquests set magnífics estan venent les accions i estan funcionant com un caixer automàtic. Jo trec aquí diners d'Apple i els poso a Intel, o els trec d'Amazon i els poso a una altra empresa de microchips de Seul, no?, de Corea, no? I explicaven això, que estava funcionant això. Recordem que la pujada actual afecta els preus dels MacBooks, si no vaig errat, i dels iPads, però bueno, jo crec que si pugen, o sigui, acabaran amb, no, MacBook i Macs i iPads, però acabaran, i els Mac Studio també, perdó, crec que quedaven fora els Mac Minis, però perquè no n'hi han. No hi ha Mac Minis.
Quan han pujat? Més o menys.
Mira, no he vist, però el Neo, el Mac Neo, no? El MacBook Neo, sí. $100, que no sé com s'ha traduït aquí, que ja sabem que eren més cars.
Però igualment l'increment ha estat notable, perquè sí, 100 sí. euros, perquè no era molt car, si no m'equivoco.
Era... 5,99, 600, era 5,99 sí. I ara val 6,99. Sí, sí, sí.
Doncs sí, sí, és un increment bastant potent.
Sí, i no és, i en proporció no és el més car. Mm-hmm. En percentatge no és el més car, possiblement és dels menys, els MacBook Pros, els iPads Pros i, bueno, en fi. Aquests en percentatges han sigut més... En percentatge i alguns en pasta, eh? Han sigut més... Bastant més cars.
Aquí, el Mac Studio que tinc aquí és un petit tresor que m'he quedat.
Jo tinc el Mac Mini fent-li reverències a l'M1. Que ja vaig dir, ja vaig explicar que com estic castigant a Apple per la seva política de fer-li la pilota en el tram. No he renovat ni Macs, ni iPads, ni iPhones. Porto 2 anys en stop tècnic. També és veritat que no m'ha calgut, eh? I bueno, però sí, la veritat és que tinc l'iPhone 14 Pro i tinc el Mac Mini M1. Un Mac Mini M1 amb 16 gigas, vull que tampoc és que sigui res de l'altre món. 16 o 32? Ara no recordo. Un moment, que ho confirmo. 16 gigas. I amb Tahoe, ¿vale?, amb l'última versió, i com com tinc una vida molt plana a nivell de, diguéssim, de necessitats, no canvia, no necessito instal·lar grans coses ni fer res, pel que jo faig, i bueno, hi ha gent que pot tirar més de vídeo, no és el meu cas, eh? Però jo sí que tiro bastant de CPU per temes del software Defined Radio, del temes de la radioafició, i aguanta prou bé. De fet, des que hi està Joe, i això que ha hagut bastantes crítiques, també és veritat que ha canviat de software i té menys consum de CPU, però bueno, jo he notat que la CPU va, no s'escalfa tant i va més tranquil tot.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Molt bé.
Tu sí que has tingut canvis. Vas canviar, et vas comprar un ordinador, no? O tot el que tens de Mac és de la feina?
Tot el que tinc de... O quasi tot el que tinc de Mac és de la feina. Tinc un portàtil meu, i a més, i tinc un iPad 3. No, espera, què dic? Un iPad M3, un iPad... no sé, mira, el tinc aquí, al darrere. Aquí, sí. Aquí. Mm. El Air, iPad Air M3, que el vaig comprar, em sembla, l'any passat. Sí. Mm-hmm. Sí, farà cosa d'un any, aproximadament. No l'utilitzo gaire, per ser sincer, però suposo que a partir d'ara sí que l'utilitzaré una miqueta més perquè per la meva feina.
Mm.
Però a partir d'aquí no necessito comprar res d'Apple.
Jo el que m'ha... mira, en Ramon Maria Gallar també està per aquí. Bon diumenge, Ramon. Què tal? Mira, ens podria donar un last minute dels Estats Units, que m'han dit avui que la fira aquesta que ha muntat el Trump, que hi ha una mena com d'Arc de Triomf, que té unes reminiscències molt, una mica nazis. He vist vídeos que està a petar, eh, allò. Si vols, Ramon, et passo l'enllaç i ens dones un last minute de com van les coses als Estats Units. Ja em dius si pots i si estàs liat, no passa res. Clar, això cadascú va per la seva... Per cert, que no he tret... He estat tota l'estona... Disculpeu un moment, que... un segon... que tenia aquí el rètol i no m'havien recordat de treure el de programa 669 final de temporada. Jo vaig estar donant-li les voltes si al final necessitava o no necessitava un MacBook Neo, ¿vale? Perquè jo tinc un MacBook Pro, però és Intel. S'imagina't, fa l'hòstia d'anys que el tinc. I no l'utilitzo, perquè va, clar, compares amb un iPad o compares amb un Mac Mini, va tan lent que em desespera i no el faig servir. El que hauria de fer és posar-li Linux i passar de tot, no? Que això és una alternativa. Si fos un Mac Mini, ja li hagués posat Linux i l'hagués servit per muntar Home Assistant o qualsevol cosa d'aquestes. Però és un MacBook Pro i, clar, i la bateria també està ja una mica degradada o bastant degradada. Bueno, total, que com jo tinc dues ubicacions, jo no estic... a l'estudi no està integrat de la casa. Jo ara estic a l'estudi, però haig de sortir de lo que és el meu apartament, donar la volta, pujar unes escales... el que sí que tinc és wifi comuna, perquè està tot cablejat. Tinc cable aquí i cable a l'apartament. ¿Vale?
Uh-huh.
Per tant, tinc xarxa, no només wifi, sinó tinc xarxa física, la mateixa xarxa a tot arreu. Vull dir que no és un tema de connectivitat. A nivell de LAN tiro bé a qualsevol lloc. El que passa és que m'he adonat que amb l'iPad, jo tinc un iPad bàsic, un iPad d'estudi, a l'iPad d'estudiant, a l'iPad de novena generació, de dissena generació, em cobreix totes les meves necessitats de treball en remot per lo poc que faig, a l'iPhone òbviament, però amb l'iPad si necessito una mica de pantalla,
sí.
Perquè cada vegada consumeixo menys televisió convencional, no tinc Netflix, només tinc Filmin, sóc un aquella gent que veu
un
ciberita, sí. I no, jo tinc com un perfil, o sigui, tinc com uns canals de YouTube que són els que consumeixo. No estic fent el típic swap de vídeos curts, sinó són canals de coses que m'interessen. I si haig de veure la tele, excepte que hi hagi un incendi o una catàstrofe, fins i tot si hi ha coses d'aquestes, les miro per YouTube. No les miro... O per l'iPhone, eh? Però no les miro. O sigui, la televisió convencional ha caigut a... És que miro ocasionalment els telenotícies. I quan dic ocasionalment és que em tiro molts dies que no els miro.
Jo fa 16 anys que no miro la tele.
16. Sí. Bueno, era per explicar. Vale, aleshores, això és el que tu tenies, però a l'empresa sí que tens maquinotes, perquè clar, heu de fer producció de vídeo. Tens un Mac Studio bastant vitaminat i un MacBook Pro, si no vaig...
El MacBook Pro M4 Pro amb 24 GB de RAM.
Ja. Yeah.
Però el disc dur de mig tera. Què dius?
Ja. Yeah. Però té Thunderbolt 4, per moltes coses pots confiar en un disc dur extern.
Un disc dur extern, sí. Però no hi ha pasta per comprar-me un disc dur amb Thunderbolt 4.
Són molt cars. Sí. Ara, clar, el Dani, tot això que estem parlant ho estem enfocant des d'un punt de vista professional, ¿vale? Que és un altre escenari que no la gent que pugui tenir coses a casa de hobby, que és diferent. Vale, aquest Mac Studio vitaminat i aquest MacBook Pro M4 són de l'empresa.
Sí.
I heu arribat a un acord, no?
Sí. Mm-hmm. Un acord que, com que ells no utilitzaran aquestes màquines perquè la potència que tenen no... per rebre correus electrònics i poca cosa més, no faran gaire cosa més, doncs també dins d'aquest pacte, doncs que ja que no et donem més mesos, perquè no tenim molta pasta, segons ells, doncs mira, et quedes amb el material que tu utilitzes, també amb la condició que continuïs fent feina per nosaltres, que tu cobraràs en factura, però que almenys que no ens deixis a l'estacada amb tot el que hem vengut, sobretot aquestes 40 hores d'aquest client que han cobrat ja. I bé, clar, i necessiten, doncs això, que hi hagi alguna persona que conegui tot el tema i que pugui continuar amb el material que està utilitzant cada dia.
Mm-hmm. I aleshores, clar, això és una història curiosa. Bueno, suposo que això també ha ajudat a que ells arribessin a la decisió, no?, de que tal que t'ho quedis tu. Com hi ha una certa continuïtat, o pot existir una certa continuïtat, ho paguen una mica, entre cometes, oferint-te la possibilitat que et quedis amb aquest equipament, més allà que ells no l'utilitzin, no?
Exacte. A més, tenen ordinadors portàtils a sobre per poder donar si alguna persona entra. I aquest Mac Studio, des que no l'utilitzaria ningú perquè tothom té ja portàtils i necessita portàtils perquè en principi la gent està sentada en el seu lloc de treball però és mòbil, perquè allà no poden tenir reunions perquè és com tot obert, i si tens una reunió doncs has d'agafar el teu portàtil, anar a una petita habitació o petites sales de reunions i allà tens la teva reunió o la teva videoconferència. Per això tothom té ordinadors portàtils. No hi ha ningú, em sembla. Només els tècnics tenen ordinadors de taula. Però tota la resta, i són PCs. Mm. Però tota la resta són Macs i són MacBook Pros.
Sí, sí. Lo típic de les empreses comercials.
Exacte. Sí. I clar, el que m'he trobat amb el cas, doncs clar, doncs he hagut de canviar tot el que hi havia. El que no sé com ho faran.
Que ha hagut de canviar tot el que havia. Clar, tu et quedes un Mac Studio i et quedes... Clar, normalment, jo quan he fet canvis d'ordinador de casa, pues he canviat un Mac Mini Intel per un Mac Mini M1, ¿vale? Què he fet? Res, pues l'he posat en marxa, l'he connectat al meu Apple ID, a l'iCloud, i se m'ha baixat tot el que hi havia després. Bueno, la firma electrònica amb els certificats i algunes coses no, alguns... Jo què sé, em sembla que, per exemple, la llicència de One Password l'has de tornar a posar en marxa, alguns serveis s'han de tornar com a rellicència. Però, en general, com les aplicacions i tot s'hereden, sí que és veritat que algunes aplicacions d'Intel, Apple, Silicon canviaven, però, bueno, no era una feina molt complicada, ni havies de planificar res. Pim, pam, pum, i després sobre la marxa vas ajustant.
Sí,
en el teu cas això és molt diferent, perquè no pots tirar de cap còpia d'iCloud, ni és el mateix Apple ID, i has de començar de zero.
Exacte. A més, jo tenia un Apple ID que vaig obrir només per l'empresa, amb el correu de l'empresa i les coses que feia per l'empresa a través, o si necessitava alguna aplicació que, per l'empresa, o que havia d'instal·lar en l'ordinador de l'empresa, doncs tenia les, i algunes les havia comprat jo dels meus diners. Altres les havia comprat jo i m'havien retornat els diners per fer coses de producció, coses molt, molt puntuals, com aplicacions de subtítols i coses així. Aplicacions que costen res, 5 euros o 10 euros, una cosa més aviat petita. Però clar, ara m'he trobat doncs, que tinc un compte de l'empresa, que tinc coses vinculades a l'empresa, aplicacions i coses allà, que per anar bé hauria, podria mesclar o juntar amb la meva personal, però això no és possible. Així que doncs, el primer que vaig fer va ser canviar el correu electrònic de l'empresa per posar un correu electrònic, un altre correu electrònic meu, que tingui jo accés i que tingui control.
Que no pot ser el del teu Apple ID anterior, ha de ser un ID diferent. És que això és una putada. Això és una putada perquè no pots unificar.
No. Però tot i que he posat com a segon correu electrònic, com a secundari, el correu electrònic de la meva, del meu compte personal. Això sí que m'ho ha permès.
Però no t'està donant accés a les dades que tens en el teu Apple ID personal actual o original. Si vols recuperar coses de l'empresa, entre cometes, però que siguin teves, com has hagut d'obrir un Apple ID secundari, si aquest és el amb el que treballaràs de base amb el Mac Studio i amb el MacBook Pro nous, no pots connectar-te en el teu Apple ID original, personal
que tenia de l'empresa.
No, ni el de l'empresa ni el personal original. Sí?
No, jo ara només vull utilitzar el meu personal.
Ja.
I el de l'empresa el vull deixar com aparcat.
Vale, que t'entenc.
Per
coses de les mini, o per si és una cosa d'alguna informació que tu tenies històrica d'algun client.
No,
o
però no. No, més aviat informació no, sinó aplicacions que jo hagi comprat. Clar, que dic, és que, doncs, per exemple, avui que estic reinstal·lant totes les aplicacions...
Aplicacions que moltes d'elles no hi ha ningú de l'empresa que les sàpiga fer anar.
Exacte. Totalment, és a dir,
brutal.
Per donar Final Cut Pro no hi ha ningú a l'empresa que en tingui ni idea com funciona Final Cut Pro. Yeah. A Final Cut Pro el vaig comprar amb la compte de l'empresa. Què he hagut de fer? Doncs a l'App Store... sortir del meu compte personal, entrar al meu compte de l'empresa, que ara ja no és d'empresa, però el meu compte secundari, amb l'ordinador portàtil que tinc connectat encara amb l'Apple ID de l'empresa, dir-li que sí, que sóc jo, donar-me autorització, perquè, clar, diu, t'hem enviat un codi en el teu ordinador portàtil, introdueix el codi per poder entrar a l'App Store des del compte secundari. I clar, doncs de moment ho he pogut fer, però quan el portàtil el dimarts ho borri i ja tingui el meu compte personal allà, no tindré res.
Que en el que tu, on tu puguis verificar que ets tu i recuperar llicències, codis de verificació, etc. I a més, cal dir un altre tema. Tu has de formatejar tot, s'entén el per què, però ho has de formatejar tot de manera contractual. És a dir, tu has de formatejar-ho tot i li has ensenyat tot al senyor d'IT de la teva empresa per dir, mira, tot això no hi ha res de l'empresa, que entenc hi ha un tema legal, un tema de compliance i un tema de seguretat. D'acord, vale? Però això, esborrar tot vol dir esborrar tot. Llicències...
Tot.
Mm-hmm.
Sí. Totalment. Això ja ho he fet amb el portàtil, amb el Mac Studio. I el dimarts, doncs, ho faré amb el portàtil, amb el MacBook Pro. I l'informàtic no està allà, està de vacances. Arribarà, està tot el mes de juliol de vacances, va començar una miqueta abans. I suposo que el mes d'agost hauré d'anar allà i ensenyar-li ja el portàtil que tinc jo, que vegi que no hi ha cap... que no, per exemple, que no tinc instal·lada la VPN... que tenim per poder entrar a l'empresa, per exemple, que vegi que no ho tinc instal·lat.
Ja hi ha el contingut previ teu de produccions, configuracions, instal·lacions, contactes, N coses.
Ho tinc dos discos. Mira, aquest és un. Tinc dos com aquests. Són dos SSDs de 2 teres cada un. I aquí tinc tots els vídeos, tots els arxius, tot el que he anat generant.
Vale. No, no, diu, espera, aquí que diu... ho posi, deixa'm que ho posi per la gent que sí, està veient sí. El vídeo. Això et diu, ens diu en Josep Maria. Diu, Dani, no cal que surtis del teu. Pots crear un usuari nou i llançar-lo al compte de feina i instal·lar les apps. Les podràs utilitzar des del teu compte habitual.
Mm-hmm.
Sí, això és el que estàs fent, no? El que passa que...
No és nou, sinó és el meu personal.
Mm.
Instal·lar les apps, però, sí, de moment, bueno, jo ho he fet moltes vegades així, inclús aplicacions que jo havia comprat i que tenia antigues des de fa molt temps al meu compte personal i que necessitava l'ordinador de l'empresa, entrava a la App Store amb el meu compte personal, validava amb el meu telèfon particular que hi era jo, em descarregava l'aplicació i podia utilitzar aplicacions que jo havia comprat des del meu sí. Compte personal a l'ordinador de l'empresa.
Que és el que està dient el Ramon Maria en aquest cas, eh?
Sí. Ara ho faré al revés. En comptes del compte de l'empresa amb aplicacions particulars, tot el contrari. Utilitzaré el meu compte personal amb aplicacions que tinc instal·lades, bueno, tinc la llicència amb el compte de l'empresa.
Fins quin punt és legal... Ens ha ensenyat es disdu, eh? Mm-hmm. Fins a quin punt és legal que tu tinguis aquí dintre informació de clients d'una empresa on ja no treballaràs i no tindràs... Bueno, és possible que durant un temps encara mantens un vincle contractual i és possible que després aquest vincle contractual s'extengui per contractes puntuals, per fer feines puntuals, d'acord? Mm. Però aquí hi ha material històric, entenc, no? De molts anys
sí.
O de moltes coses.
Que són 13 anys, així que...
I al final això és patrimoni de l'empresa, no és patrimoni del Dani, no?
No, tot això he anat copiant. A més, bueno, jo ja porto bastants anys que tot el que faig a través de l'empresa ho faig des d'aquests discos durs externs. Abans tenia un de 8 teres. Un SSD de 8 teres. Però em van dir, escolta, el necessitem, perquè van tenir com, no sé, posa-li un any.
Que són cars, aquests discos durs SSD. Ha pujat molt de preu, eh?
Imagina't de 8 teres. Tenien 4 que els tenien morts de riure. 6 mesos en les caixes que ningú els utilitzava. I vaig dir, escolta, jo necessito espai. Necessito espai per editar vídeos que m'estic quedant sense espai. Estic utilitzant discos durs meus particulars que no els utilitzo
que
per
no
gravar.
S'ha de fer mai.
Que no s'ha de fer. I sí. Necessito. I em van dir, no, agafa, no, de moment no els necessitem. Però quan els necessitem, doncs ens has de tornar.
Ara que dius això... Vale, jo tinc també... jo tinc un disc de 4 teres SSD. Mm-hmm. Que el tinc... El meu Mac Mini és de 512, vale? Gigas. Mm. Aleshores, aquest disc dur extern que està permanentment connectat amb un hub en el Mac Mini té dues particions. Una primera que la faig servir per Time Machine, per backup, i l'altra partició, que és un, que jo li dic media, que no és ben bé... Bueno, és un històric, es guarden còpies de tots els àudios i totes les imatges de mossegar la poma i, bueno, en fi, mil coses més, que, a més, es guarda replicat en el cloud, ¿vale? Mm-hmm. O sigui, no en iCloud, sinó en un altre cloud. És a dir, té una còpia en el disc dur i té una segona còpia a fora, vale? No, en el disc dur no té... No, té l'original en el disc dur i una segona còpia, perquè al final, si perdéssim els àudios de mossegar la poma, estan en un servidor a la UPC, vale? Per tant, d'allà es podrien recuperar, ja hi ha un tercer, que això és el més crític, vale? Perquè quan passen els anys, ni les aplicacions serveixen, que perquè canvien, s'actualitzen, molta informació... L'altre dia mirava informació històrica i deia, hòstia, aquí tens coses, tio... que no serveixen absolutament per res. No sé per què les guardes.
Sí, és
veritat.
T'hauria d'ensenyar el calaix de discos durs que tinc, que és, dius, però Dani, què fas guardant tot aquest disc? Però tinc coses allà que, bueno, no sé.
Però sí, per què no ho consolides en un únic punt?
Sí, però és que tinc tant
ja,
que massa. Necessitaria... Tinc un NAS amb dos discos durs de 6 teres. Tinc sobre la taula 3 discos durs externs mecànics de Western Digital, que tres
sí, jo
de
també
cada
tinc
un,
Western
de
Digitals.
4 teres de cadascun. Que no estan plens, però tampoc estan buits.
Jo saps per què faig servir els discos de Western Digital, que no són SSD, que són,
sí, són mecànics.
Solid State, ai, que són, perdó, són mecànics. Els tinc perquè si alguna vegada aquest disc SSD, alguna de les particions, m'ha donat algun problema, l'he fet servir de backup, he bolcat tot el que tenia i després ho he pogut reformatejar i recuperar les particions corresponents. I els tinc només per aquest propòsit. Jo sóc poc Diògenes Digital en aquest aspecte i la meva Diògenes Digital es limita bastant, bueno, fora de temes personals, nòmines, feines, en fi, aquest tipus de coses que tots guardem, es limita molt a mossegar la poma. T'anava a dir jo alguna cosa? Quan jo vaig comprar el disc SSD de 4 teres, que ja dic que tinc 2 teres backup, Time Machine, 2 teres contingut variat de còpia de seguretat, que no està dins de l'ordinador, està fora, em va costar molt menys diners que el que valdria comprar-lo avui dia. Has mirat els preus dels discs
no,
SSD?
No.
Han pujat, han anat pujant molt.
No.
No sé, jo he flipat bastant.
L'últim que vaig comprar és aquest. Aquest és un disc SSD. D'aquests allargats són els que anirien dins de l'ordinador. I és de 4 teres i fa qüestió d'un parell d'anys que el vaig comprar.
Ja, sí, sí. Bueno, amb clouds actius, molta gent no ha comprat més SSDs o més discos durs externs.
Jo vaig tirant amb el que tinc, perquè ja no he mirat preus, perquè no em vull espantar, però sí que sé sí, que perfectament que molta gent s'està queixant dels preus que estan... Bueno, estava una miqueta calent ara. Dels preus que han pujat enormement.
Ja veig. Vale, o sigui que reformataràs tot, li demostraràs al senyor DT que res del que hi ha és contingut sensible, està tot esborrat. I mira, diuen Ramon Maria, diu que ara val de l'ordre de 4 cops més ara que fa un any i mig.
Ostres!
Si no estem... Clar, no és memòria, no és RAM. No se le parece. Perquè 4 cops més és caríssim, tios.
És caríssim, caríssim, caríssim.
Ho hem dit així al principi, eh? Però avui en dia, amb les pujades de preus, ja no només... O sigui, Apple puja els preus, òbviament, en una empresa de buscar marges. El marge d'Apple és enorme i la quantitat de pasta que té ingent. Però, bueno, en tot cas, cadascú sap com s'organitza. Però sí que és veritat que la informàtica domèstica, entre cometes, s'ha encarit una barbaritat. I avui en dia és un problema. Has de destinar un pressupost... Abans li compraves un ordinador al nen i què et gastaves? 300, 400 euros? No era un... Bueno, era un problema o no sé. Però és que ara no hi ha res amb aquest... No hi ha res decent amb aquests preus. Has d'anar més amunt. I són molts diners. Ja no dic... Sí, sí.
I el servidor que utilitzo ara, on tinc tots els meus podcasts i el blog i tot això que tinc allotjat a casa, és un ordinador, un PC que vaig comprar de segona mà, que eren d'empreses, aquestes empreses que segurament es van treure de sobre els ordinadors antics, que tampoc era tan antic, és un i7, em sembla, amb 16 gigas de RAM, vol dir que estava força bé. Suposo que, clar, volien instal·lar el Windows 11 i una màquina ja vella, s'haurien de renovar, i em sembla que vaig pagar com 200 euros.
Jo estic... No, ara no estic en aquest punt, no tinc aquesta necessitat. Ja et dic que l'altre dia jo utilitzo tot per HomeKit, no? Tot el que és la domòtica de la casa i del terreny és HomeKit. Hi ha moltes peces domòtiques, ¿vale? Aleshores, les meves pròpies són HomeKit, les de la casa estan portades en general, de tota l'àrea, estan portades per Home Assistant i jo tinc un client de Home Assistant on em connecto a les coses que m'haig de connectar, ¿vale? Però ja em va bé perquè aquí hi ha geotèrmia, per tant, sé les temperatures i regulo les temperatures de cada una de les habitacions, tinc informacions de consums, informacions d'humitats, en fi, informació que necessito més, mil coses més. I estava tentat de crear jo un propi Home Assistant Server per intentar unificar-ho tot. Unificar les dades que venen de HomeKit de la meva compte més a l'accés a client, els accessos que tinc com a client en aquest Home Assistant Server que del qual jo no tinc la titularitat però que tinc accés a determinades funcions. ¿Vale? Mm. I estava molt tentat. Vaig estar mirant els preus de les Raspberries.
Mira, doncs ho he fet això, eh? El que tu has fet ho he fet farà qüestió de 3 o 4 setmanes.
Però saps el que em passa? Que soc molt... Que estic fet un vago, tio. Que quan em faig més gran, menys ganes tinc de currar. Aleshores,
ja, entenc.
Ja em donaven coses com mig premuntades, però tenies que acabar agafant unes pinces, agafant un no sé què, enxufant un no sé quantos, el ventilador, uns cargols que necessito una lupa de 50.000 augments com si fos el Hubble. Sí. I jo pensava, what? No. O sigui, no vaig a perdre ni un puto minut amb cargolar res ni en fer res. Aleshores, he descartat lo de la... que ja sé que la gent que li agrada fer aquestes coses dirà, però si tampoc costa tant. D'acord, no costa tant, però no tinc ganes. ¿Vale? I sí, m'estimo més invertir un minut en configurar el Home Assistant com el vull configurar que no en cargolar res, ni instal·lar sistemes, ni tonteries. No sé. Total, que vaig descartar. I parlar amb un amic, el que realment l'altre Home Assistant Server, em diu, però agafa un mini PC. Dic, què? Un mini PC? No. Dic, home, amb Linux. Ah, amb Linux, vale.
Sí, amb Linux, vale.
Però per agafar un mini PC al Linux, tinc Mac minis antics, tinc els MacBooks antics, ja sé que no és el mateix, un MacBook no seria el cas, però tinc un Mac mini que em va regalar un col·lega que se'l va canviar i el tinc por ahí, que no sé ni on està, però és un Mac mini Intel que també serviria, i el meu anterior Mac mini Intel. Hòstia, els reformatejo, els hi poso Linux i pa'lante.
Sí,
no?
Sí. Jo tinc el meu primer portàtil que vaig comprar el 2013, Bueno, l'últim, sí. I el tinc que no l'utilitzo, el tinc aquí, està sota...
Explica'm lo de la teva Raspberry i si vas haver de cargolar amb un augment com el Hubble.
No, aviam, la Raspberry només... Bueno, jo no vaig haver de cargolar res. Va arribar, només vaig posar el tema del ventilador, és com un pin, poses el pin dins de la targeta i ja està. No he cargolat res.
No tenies que muntar... És que vaig estar veient un pack a Amazon que te'l venien com todo en uno, ¿vale? I no era todo en uno, eren moltes bossetes. A cada vegada que ensenyaven una bosseta més, a mi m'agafava mal de ventre, tio. Diu, no, una altra bosseta no, tios, no. Perquè tenies el no sé què del ventilador, el ventilador així... al connector, que tot és mini, és de pinipon, i tenies que anar a buscar, diu el Jordi...
No.
Diu el Jordi, a vegades hem de saber distingir si trastegem per aconseguir una cosa o només perquè ens agrada. I estic totalment d'acord. El problema és que a mi trastejar no m'agrada, Jordi. M'agrada configurar, provar i tal, però tota aquella història de muntar coses... Em passa igual amb la... A veure, un radioaficionat ha de fer... Mira, en Sinner també. Tenim dos americans.
Hola, Sinner.
Hola, Sinner.
Doncs...
Digues, perdona.
Aviam, el que a mi em va arribar és la Raspberry Pi, la caixa, que són dues unitats, la part de baix i la part de dalt que porta el ventilador amb un cable pin.
Però per què no t'ho donen muntar? Què els passa? Perquè
tu pots triar, per exemple, quina caixa vols o no vols la caixa. Vull una altra cosa.
Pues dona'm 5 caixes muntades, todo en uno, no has de fotre res. Que et cobris 30 euros o 50 euros més. M'és igual. Dona'm. Modelo 1, modelo 2, model 3, model 4. Quin vols? Mira, el 4 perquè és de color porpra i em recorda el Purple Rain d'això. Vale, perfecte. Pues ja està, venga, pa casa. I no... Oh, és que perquè sembla com si li hagin li molés Ai, mira, una bosseta amb un condensador i una resistència. I ara una bosseta amb un microconnector que l'han de portar unes formigues perquè tu no tens prou de precisió per enganxar-lo. No! Dóna'm el fucking pad tot muntat. No, no hi ha manera.
No, no, doncs ara un amic em va donar un altre Raspberry Pi. Ara tinc una que l'estic funcionant, per exemple, poca cosa la tinc funcionant, i després tinc aquesta, l'altra Raspberry Pi, que és una 4, em sembla, l'anterior, el model anterior, que la tinc sense utilitzar, però que, bé, podria, no sé. A més, tinc l'ordinador, el MacBook Pro del 2013, que és Intel, que també podria utilitzar-lo, però dic, per què? No, podria fer moltes coses, però no sé.
Ah, mira, està dient al Ciner un argument que el trobo un encertat. Diuen, les bossetes assassinen el medi ambient.
Sí.
Sí, sí. A veure, si hi ha gent que el trasteig aquest, el trasteixar, li agrada molt. Vale? Jo ho reconec. Però a mi no m'ha agradat mai, mai. Les manualitats i aquestes coses a mi no m'agraden. No. No puc fer-hi res. I ara, a la meva edat, ja no canviaré. Ho faig quan no tinc més remei. Ja dic que els redificionats no tenim més pilotes que fer moltes vegades trastejos, perquè tenim cables coaxials gruixuts, hem de soldar els connectors dels cables coaxials, que són complicats perquè tenen una malla especial, tenen un viu, que és el cable del centre, tenim cables de control de rotors... Tinc aquí una taula de treball, no us l'ensenyo, però és una taula de treball guai, de curro.
És la de l'IKEA, no?
És aquella que és verda, saps?
Sí, jo la tinc d'un altre color, però sí, la tinc sí. També, on tinc la impressora 3D.
Correcte. I tinc un soldador, tinc mil cables, mil històries, tot això que veieu aquí darrere, totes aquestes caixes que veieu aquí darrere amb les ràdios antigues, a darrere hi ha unes caixes, algunes són documentació, però a dalt i tot això són, bueno, mil coses de redificacions que ara no entraré en detall. I tot això s'ha de muntar, s'ha d'utilitzar, s'ha de connectar, s'ha de fer. Cada vegada que... O sigui, ho aparco fins que ja no tinc més remei, ¿vale? I quan no tinc més remei m'hi poso. Però continua no agradant-me. O sigui, no m'agrada perdre el... O sigui, jo el que vull és connectar i fer proves, diguéssim, ja de speech o de funcionament o de configuració, però, en fi. Diu en Ramon Maria Gallar, a veure si puc, que diu que utilitza la Raspberry Pi 4 com a servidor de Plex. Estàs content, Ramon Maria, amb el Plex? L'altre dia sentia algunes crítiques al tema del Plex Client o Plex Server, en aquest cas.
Jo el Plex, per exemple, el tinc al NAS de Synology, el tinc allà.
Sí. Jo havia fet servir abans Plex quan em baixava coses de la dark web. però ara no. Ara no. No sé si acabarem aquí, perquè vull llegir un article de que és impossible excepte que tinguis un sou molt alt tenir serveis de streaming sense publicitat.
Ah, sí,
jo tenen més publicitats. És horrorós.
Jo només m'he quedat amb Amazon perquè pago a l'Amazon Prime, però res més. I no el veig. Segurament el veuré una vegada o dos a la setmana, com a molt.
En Ciner, que li passa el mateix que a mi, veus, aquí sí que no tinc jo mania, Ciner, estic d'acord amb tu, diu, a mi m'agrada cruspir-me les manualitats, és a dir, cuinar, ¿vale? Dic, jo us passaré la foto del sopar d'ahir. Pues mira, a mi em passa el mateix, Ciner, aquests dies vaig començar a fer, ara em direu, vaya tonteria, però és que no les havia fet mai, empanadilles ben fetes, amb tonyina de veritat, amb l'ou dur jo fet, amb el sofregit, de ceba tendra, d'all tendre, tot, vale? Que el més... I després les has de posar una a una, li has de posar l'ou per sobre, l'has de posar al forn, i aquí les freixeix, però bueno, si no vols que quedi tan oliós, millor les poses al forn. Vale, una feinada de por. Van quedar boníssimes, però vaig pensar, tio, estàs fent el tonto, perquè si el que t'agrada és tot això, tota la massa i això, fes una empanada gallega, no tens que anar fent una a una.
Clar. Sí, sí. Doncs pues, mira, sí. Vaig fer una idea, que la vull fer.
Pues
ara que tindré
temps. Si compres la massa ja al súper, que les masses al súper són estàndards, pues és un, és, sí, la mateixa massa que has fet per fer les empanadilles petites, la utilitzes per fer les empanadilles, l'empanada gran. I que queda molt bé, eh? La veritat, queda boníssim, perquè la gràcia està en el farcit. I al farcit la gràcia està en que els ingredients que els hi posis siguin de qualitat. No agafis una llauna de tonyina calvo, sinó, hòstia, te'n vas amb un pot de bona tonyina i li poses... Exacte, o el que sigui, és igual, però que sigui de qualitat, que els ous durs... Bueno, aquí, com jo estic al camp, el veí té ous de gallina... Dic, quan surto li hagin apartat les gallines. Pues quan passo dic, mira, m'enduc 4 o 6 ous. Pues agafes un parell d'ous d'aquests per fer els ous durs de la massa. Mm. En fi, el tomàquet el ratlles tu i el sofregeixes una mica. I, això queda boníssim. I l'empanada gallega l'has fet a tu.
Mm-hmm. Totalment. Bueno,
pues el que deies al cine. A mi aquesta manualitat sí que m'agrada fer-la. ¿Vale? Mm. Però la de l'altra no, perquè no gaudeixo. I a sobre m'estan darrerint a la part que sí que la gaudeixo, que és la d'instal·lació, proves, configuracions, setups, canvis... No sé.
A mi em passa... A mi amb això no em passa, però em passa quan he de fer coses amb terminal. Quan he d'instal·lar coses amb terminals i és, em treu temps i avui ja he començat a treballar amb l'eina en comptes d'estar... trastejant i instal·lant i provant i editant un document amb... Som treu de polleguera.
Això és el que a mi m'ha retirat habitualment, tot i que sé que ha canviat molt i que ara no estem en aquest escenari, que estem en escenaris diferents, però a mi a nivell domèstic, a nivell de casa, m'ha allunyat d'instal·lar Linux precisament perquè jo també tinc una mica d'urticària al terminal. Que l'he fet servir a Mac moltes vegades, també, vull dir que no, si no tinc més collons, però intento... No m'aporta... O sigui, jugar amb el terminal no m'aporta res, saps el que vull dir-te? Les aplicacions en el Mac s'autoinstal·len i s'autoactualitzen. Pues, actualitza't i no m'expliquis si vas al terminal i fas 50 coses, no tinc ganes de... No m'interessa. M'interessa, hòstia, veure les funcionalitats noves, com s'han implantat, provar-les... Això ho faig molt perquè en temes de ràdio pues, i va ben de moltes aplicacions que han sigut dissenyades i pensades en primer terme pel món Linux, que està superbé, vull dir que no, i a més open source, genial, però a mi això em tira enrere, no és un temps que vulgui dedicar.
I ara, per exemple, amb la IA m'està ajudant bastant amb el tema del terminal, perquè m'està dient, doncs, mira, posa això, còpio, enganxo, i vaig fent. I de la mateixa manera que vaig fer pel documental aquesta wiki que va dir el Marc que fes, també he fet una cosa semblant amb l'empresa que he muntat. És a dir, tots els coneixements que he anat recopilant que en aquests 13 anys amb les empreses que he treballat vaig estar fent una espècie de llista d'empreses a les que he estat treballant, què fan, què necessiten, bla, 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 bla. Ho he enllaçat amb la meva llista de serveis i he començat, mira, aquesta empresa doncs li pots dir que ofereixes tal cosa. Aquesta empresa pot estar interessada en tal cosa. Mm-hmm. I tot això ho estic fent a través de Terminal i a través de Cloud Code.
Mm-hmm.
I la IA local.
Jo el que he fet servir molt enguany és utilitzar la IA perquè em creï Apple's Scripts. O sigui, jo tenia en el cap moltes automatitzacions, ¿vale? Que combinaven coses de dintre de l'ordinador amb coses de serveis externs i que hi ha APIs. ¿Vale? Aleshores, sense que sigui un programa complet, senzillament són scripts que fan petites coses, copien coses, mouen, validen, i això, hòstia, l'IA m'ha anat de conya, perquè de tenir algun Apple script o un script tonto por ahí de tant en tant, ara en tinc un munt que estan funcionant i l'IA m'ha ajudat a crear-los i no perdre molt de temps en o sigui, crear, verificar i fora.
Mm-hmm. Saps una altra cosa que també estic pensant... a fer, també utilitzant la IA, és a dir, vull recopilar tots els podcasts que tinc.
Que són uns quants.
són uns quants. Almenys dels últims i sobretot els de la versió en català, aquell any. És com si fes un reload, però actualitzat i millorat. I vull, la idea és escriure les meves memòries de Suècia, fent el suec, podríem dir. I com que ja ho he parlat de quasi bé de tot, doncs almenys sí, sí, que l'IA digui, mira, doncs mira, pots parlar d'aquest tema, podem estructurar el llibre amb aquests capítols, bla, 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 i doncs, podria inclús donar, podria inclús escriure el llibre basat en els podcasts que he estat gravant.
Que al final és un recull de totes les teves experiències i molt del dia a dia. Sí, sí.
Exacte.
Com ha estat aquesta experiència? Perquè, clar, més o menys, si no recordo malament, va coincidir en el temps que tu vas crear el fent el suec en català i vas començar a treure el nas a mossegar la poma. Més o menys va ser, si no recordo malament, si no vaig equivocat, eh?
Sí.
Com ha estat l'experiència? Has tingut feedback? Has tingut oients? No sé, sé que tu alguna vegada ho havies comentat, diu el Jordi, diu, i que tens molt abandonats els podcasts en català. Diu, no, no estic tan abans. Bueno, no sé.
El tinc a punt de gravar, ja tinc el tema i tot, pel següent que parlaré de cotxes que conduïa a Suècia. Però ara tindré, però tindré ara més temps i ja tinc més temàtiques.
Jordi ha de ser conscient que en Dani ha passat una última temporada on ha estat molt focalitzat en tancar temes i engegar el negoci d'autònom. I això, vulguis que no, s'ha dedicat molt de temps.
Aquesta migració de deixar-ho tot enllestit, copiar-los i tot, és a dir, fer-ho tot el més net, ja dic, a partir del dia 1 de juliol ja podré dedicar, doncs, tinc diversos guions pel podcast en català, perdona, que t'interrompo.
No, t'estava escoltant, Dani. Ja tens feina, diguéssim, en el backlog, no?
Sí. Avorrir-me no m'avorriré. Ja vull marcar un horari i tot això per cada dia fer coses.
Sigueu conscients, els que seguiu el Dani per altres vies, no?, de que el pobre ha passat aquesta història. És a dir, que tancar la feina, tancar-la vol dir també estar pendent de tot i després administrativament engegar-ho tot. Sí, no només el procés burocràtic de ser autònom, sinó com farceixo això, què faig, no?, amb la meva vida. I això són hores de donar-li voltes al cap que resten, òbviament, de produccions, de produir contingut.
Aprendre suec, que també m'està posant-me en forma, que també és una altra cosa que també requereix bastant de temps. Estic fent caminates d'una hora cada dia amb Enrico, que m'està anant força bé. I a part de, com em van dir a l'empresa, t'exprimiré al màxim abans de que te'n vagis. I també m'han estat exprimint bé a l'empresa.
A mi m'han donat una mena de podadora, ¿vale?, que és que talles, i tu fas així, fas crec i talles, ¿vale?, que a més s'extén i quedes un metro i mig o dos metros de podadora. Pesa que te cagues, ¿vale?
M'imagino.
I aquí diuen aulines, que són enzines, envolten les hectàrees del terreny. S'han d'anar podant, ¿vale? Pues, faig una hora d'exercici diari, a part d'altres coses, que és, intento que sigui al matí, perquè clar, ara estem a 35 graus o 34, no ve de gust anar a podar els cines, ¿vale? Me'n vaig amb una escala i la podadora aquesta, que pesa un colló, que fas uns bíceps que lo flipes, ¿vale?, i comences a tallar aulines. Bueno, en fi, que sí, també faig exercici. No surto a caminar, nedo i faig i tallo aulines o alzines, ¿vale? Però m'ha anat molt bé. M'ha anat bastant bé. L'altre dia no sé què em deia, t'ha tocat el sol. Dic, què collons, com no m'ha de tocar el sol? Mira com està tot això. Està perfecte, tio. Està tot retalladet, cada dia una estona. Bueno, massa banda. El que et preguntava abans és quina havia estat la teva experiència de començar a fer el podcast en català, si havies tingut feedback, si la combinació també d'estar a mossegar la poma has tingut com informació creuada, no?
Les estadístiques són públiques. Vull dir que
i més enllà de les estadístiques... Sí, però més enllà de les estadístiques, la teva sensació personal, Dani, si t'ha valgut la pena, si estàs content...
Doncs sí, la veritat és que estic molt content. Jo pensava que no tindria gairebé gent que escoltés el podcast, audiència. Pensava que tindria, bueno, tindré, no sé, 10, 20. I sí, quan vaig començar, doncs sí, tenia 10, 20, però després va començar a pujar, després també em va donar molta espenta a mossegar la poma. I ara, quan publico un podcast, que l'últim el vaig publicar farà 8 dies, més o menys 8-9 dies, doncs té 85.
Déu-n'hi-do.
Estic molt content.
Sí,
i a més, ja dic, és un reseteig de tot el que he fet durant tants anys haciendo el sueco, doncs millorat, actualitzat i millor.
L'altra cosa que et volia preguntar és la interacció amb la gent que escolta el podcast. T'han escrit, t'han contactat, t'han dit coses. Ara estem en un moment on els oients, per això sempre hem d'agrair des de Mossegar la Poma a la gent que està aquí a darrere, com tots els que esteu aquí ara al YouTube i els que després esteu, escolteu el podcast en diferit i ens escriviu. Bueno, i ens donen suport a través de l'aixeta, Vull dir, tot és superimportant. Però nosaltres ja veníem amb una comunitat feta, com aquell que diu. Nosaltres ja anàvem de sèrie amb les lapes aquestes dels oients, que és com si fóssim la balena i tot de Percebe, saps? Miss Percebes, que bonites són. Bueno, no, bromes a banda, que se'ls ha d'estimar molt perquè es porten molts anys aquí darrere. La interacció, el que et contactin, el que t'encoratgin moltes vegades, també algunes que et critiquin i que et facin rectificar o adonar d'unes coses que has fet malament, que també passen, vale?
Sí, sí.
Això és important. Com ho valores? Has tingut aquesta resposta?
Sí.
Ja dic, estem en un moment on la interacció és baixa, en general, a tot arreu, vale?
Sí, he tingut també baixa, si comparem doncs en els inicis del podcasting, però igualment he tingut i a més molt satisfactòria, tan satisfactòria que un oient, bueno, com ho puc enfocar? El primer client que tindré com a autònom és gràcies a un oient.
Un oient del podcast en català?
Sí.
De Fent el Suec?
Sí.
Que
va venir de Mossegar la Poma.
Ah, mira. Hòstia, pues genial. Sí, sí. A veure, que Fent el Suec té la seva idiosincràsia. És el Dani i la seva vida a Suècia, les seves coses. No té... Sí, estàs aquí, em mossega la poma, però no... El que s'explica allà no té relació. Sí que és veritat que a vegades tirem del fil perquè, bueno, és interessant conèixer la teva experiència. Jo crec que molta gent que ve temporalment o ve d'una forma més definitiva ha de anar a viure en un altre país, amb una altra cultura, amb una altra llengua, amb una altra forma de ser, clar, si va a Suècia ja ni t'explico, però si no és Suècia és igual, perquè al final el trobar-se en determinats problemes i haver-los de resoldre fent el suec i haciendo el sueco era un aprenentatge d'aquest... Per mi sempre ha sigut interessant perquè vaig dir, hòstia, si jo... I, bueno, sí que he viscut algun temps fora, però no m'he mogut definitivament, ¿vale? Però a mi em deia, hòstia, si algun dia faig aquest pas, haig de tenir en compte això. De fet, un familiar, la parella del meu germà, ha hagut de marxar a viure a Alemanya i a mi coses que s'han comentat a Fent el Suec o Haciendo el Sueco m'ha servit per anar-lo, bueno, per advertir-lo, no? Dir-li, escolta, amb això t'ho has de mirar, allò no sé quantos, això no sé què. Sí, sí.
Sí, el feedback ha estat important i fins i tot doncs, aconseguir un client, el meu primer client, de Aragai Studio, que és així com es diu l'empresa. Soc autònom, però la marca és Aragai Studio. Doncs l'he aconseguit gràcies al podcasting en català.
Ben fet. Molt xulo. Vale, nois, pues, si us sembla, ho anem deixant aquí. Avui ja veieu que era un programa molt més distès. Gràcies a tots els que heu tret per aquí el nas a YouTube. Em balla una mica el chat i és un...
A mi també. Sí, quan vaig a baix del tot em fa una cosa al chat.
Em va passar una vegada ja... Exacte, quan vas a baix de tot. Això és algo de Riverside, perquè...
Sí.
Quin navegador utilitzes per connectar-te?
Vivaldi. Com?
Vale.
Que és Chrome.
És Chromium. No? Jo faig servir Brave, que també és Chromium. No sé si és un tema del navegador o és un tema de Riverside, però és molt molest perquè no pares
sí,
de...
Sí, molt. No pots llegir bé. No. Bon estiu, ara sí.
Sí. Pues això, sí, gràcies. I que tingueu també tots molt, molt bon estiu, com us deia. No...
Sí, que avui... Per llegir, és...
Sí, t'has de fer així amb el cap.
La primera que has d'esbrinar quin, quan, via, a fora es va pagar impostos.
Ah, espera, que no puc... No puc ni posar-me.
No puc.
Ara sí, ara sí.
Ara. Fet que has d'esbrinar quan, via, a fora és...
És que el cine... Això és el Ramon Maria. Ah, no és el Ramon Maria. Ja anava a causar-li... Anava a dir-li una cosa que... Espera, que torno a posar-lo perquè no... Quan via a fora és com pagar impostos? Ah, viure serà, no?
Com viure, vale. Com viure a fora és com pagar impostos. Sí, sí. Bé.
Això és un tema recurrent en els podcasts d'en Dani. Sí, sí. Doncs això, Moseguis, gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Moltes gràcies al Dani per...
Gràcies.
Perquè ara ja portem una temporada sencera amb companyia teva, Dani, no sé... Bueno, a part de que ha sigut una temporada que ens ha passat de tot, com avui, que tenim el Marc... Bueno, el Marc no fotut, però està a urgències, en família, i C3 sempre dona molta més resiliència. Nois, passeu un molt bon estiu. Ens retrobem a la tornada i hi haurà algun capítol intermig, suposo, que durant aquests mesos de juliol i agost. Tornarem al setembre, si no hi ha cap problema.
Perfecte. Molt bon estiu a tothom.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.